Parlem amb Joaquim Gea, que és cap del Servei de Pneumologia de l'Hospital del Mar, i Miguel Ángel Rubio, que és neuròleg i responsable de la Unitat de Patologia Neuromuscular d'aquest mateix centre de l'Hospital del Mar. Bon dia a tots dos.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Doctor Gea, des del punt de vista de pneumològic, tenen aclarit, perquè ara parlàvem amb en Jordi Vila, que ens deia això, que no se sap exactament, o no tenen constància que se sàpiga exactament si les conseqüències del virus són del virus o de la resposta del cos, és a dir, de les inflamacions. Des del punt de vista pneumològic, quines conseqüències, quines seqüeles pot deixar el coronavirus?
Bueno, mira, bàsicament dues coses diferents, que són les que sabem que provoca el virus i desencadena la resposta inflamatòria. És una mica, anem a dir, subtil, dir si és el virus en si amb la resposta que provoca o és la pròpia resposta sola. Això és difícil perquè no té seqüència de fets amb mostres de pulmó, per dir-ho d'alguna manera. Fa dues coses, eh? Bàsicament fa inflamació del que és el propi parènquima del pulmó, la part de, anem a dir, de carn del pulmó, i això pot portar a cicatrius importants. Estem veient que tenen seqüeles radiològiques i clíniques importants a gent que ha estat a l'UCI, sobretot, però també a gent que ha tingut malaltia més lleu.
Independentment de l'edat, doctor?
Sí, mira, és aproximadament tenen seqüeles un 40% de la gent que ha anat amb malaltia greu a l'UCI, i això baixa en proporció en la gent que ha estat amb coses més lleus, tot i que inclús amb quadros molt lleus ho fec fent esforços. Hi ha una important proporció que encara estem estudiant quina és la proporció. No vol dir que sigui per sempre, ni molt menys. Podria ser això en uns mesos. I després hi ha...
Un 40%, perdoni, és que m'ha dit aquesta dada, un 40% de la gent que l'han ingressat a l'UCI pel coronavirus detecten que pot tenir seqüeles als pulmons.
Radiològicament i clínicament tenen seqüeles, que vol dir que alguna cosa queda, però aquest algú pot ser més important o menys important, i no sabem el temps que durarà, perquè és una malaltia nova. Però no sols és la inflamació de la carn del pulmó, sinó que els vasos, com li ha passat a aquest senyor que mencionava, doncs els vasos del pulmó queden tocats. Hi ha una lesió en els vasos, i com en altres vasos del cos, i això pot donar seqüeles també. Estem estudiant quin tipus, perquè és una malaltia nova.
Des del punt de vista neurològic, què és el que han detectat, doctor Rubio?
Hola, bon dia. Doncs sabem que, bueno, a partir de la descripció de diferents sèrie de casos, que fins a un terç dels malalts afectats de coronavirus poden tenir diverses manifestacions neurològiques. Sí que és veritat que la majoria d'aquestes manifestacions neurològiques sorgeixen en el moment de la infecció, és a dir, són formant un perfil per infecciós, però sí que és veritat que d'altres manifestacions neurològiques poden succeir després de la infecció, passats dies o passades setmanes.
I quin tipus d'afectacions són des del camp neurològic?
Des del punt de vista neurològic, el més freqüent que estem veient són quadres confusionals, mal de cap, alteració de l'equilibri, el que ja està molt, molt, molt ben reconegut, que és la manca, la pèrdua d'olfacte i del gust, però també hi ha altres manifestacions neurològiques bastant, bastant importants, tot i que afortunadament poc freqüents, com és, per exemple, l'aparició d'ictus en malalts amb factors de risc cardiovascular, sobretot, i també manifestacions deguda a, en principi, alteracions inflamatòries en el context de la infecció, com és la inflamació dels nervis que porten informació motora i sensitiva dels braços i de les cames. En aquest sentit, per exemple, són malalts que poden arribar a perdre la força dels braços, de les cames o de les quatre extremitats.
Però durant un temps estem parlant, reversible.
Sí. Bueno, en el cas d'això últim que he mencionat, la inflamació dels nervis motors de braços i cames, succeeix setmanes després de la infecció, d'acord? I que en alguns casos sí que es poden arribar a recuperar en el pas de setmanes o mesos, o en altres casos no. En altres casos poden quedar seqüeles importants. És un fenomen que...
Perdoni, sí. Doctor, però per centrar-nos, seqüeles importants que puguin dificultar la vida, diguem-ne, raonable, normal d'una persona a nivell motor, és a dir, a nivell de moure's.
Exacte.
I d'utilitzar... Sí?
Sí, exactament. És un fenomen que es conegut ja des del principi del segle XX i associat a altres infeccions també, i que es diu síndrome de Guillain-Barré, i que ara s'ha vist que s'ha associat també amb la infecció per coronavirus. I en aquests casos, els malalts, sí que alguns malalts es poden acabar recuperant, però altres malalts, de fet, la majoria de casos descrits amb infecció per coronavirus, deixa importants seqüeles motores, no? Com vostè deia, no? Seqüeles del punt de vista de que poden necessitar ajuda per caminar, per moure's, per moure els braços, per poder utilitzar els cestis, etc.
Ara em parlava del gust i de l'olfacte. Jo tenia entès que això era tan habitual que s'havia convertit en un símptoma, més que en una seqüela. Però vostè m'està parlant de seqüeles. Això vol dir que, jo tenia entès que el gust i l'olfacte es recuperen quan se supera la malaltia. M'està dient que hi ha gent que no el recupera mai?
Sí, en relació a la hipòsmia, a la manca d'olfacte, sí que és veritat que s'ha descrit associat a un percentatge important de casos d'infecció per coronavirus, i un estudi multicèntric a nivell europeu de més de 400 malalts s'ha vist que només el 44% dels casos es recupera l'olfacte. En els casos del que es recupera...
Torni'm a dir el percentatge?
44%.
Només aquest percentatge recupera l'olfacte?
Exacte. Això són dades d'un estudi fet en més de 400 malalts en diferents centres europeus. I sí que és veritat que en els malalts que recuperen l'olfacte, la majoria ho fan en el transcurs de la primera setmana. Però sí que només la xifra seria aquesta, 44%.
Ostres, vaja, ara m'està deixant molt sorprès perquè no tenia constància d'això. Em pensava, vaja, potser intuïtivament, que com que s'havia convertit en un símptoma, és a dir, quan desapareixien els efectes, desapareixia també les conseqüències. Però m'està dient que vora la meitat es queden permanentment.
Sí, almenys les dades que tenim fins ara, i sobretot el que recull aquest estudi, que és el que té el major número de participants, doncs són aquestes. No hi ha recuperació en tots els casos.
Perquè a nivell neurològic, a nivell de cervell, com ataca el virus, el coronavirus?
Bueno, sabem, sobretot en funció dels altres coronavirus, que pot afectar per diferents vies. La més reconeguda, sobretot amb dades de models animals en relació amb l'anterior coronavirus, de la infecció del SARS del 2002, sabem que pot arribar al cervell a través de la... De fet, el que justament hem parlat de lo que serien les neurones olfactives. Seria la porta d'entrada a la qual podria arribar al cervell. En altres hipòtesis que parlen de lo que seria la via hematògena, que seria a través de la sang, ¿vale? Tot i que el cervell té com una barrera de protecció, ¿vale? Que d'alguna manera fa un impediment perquè les substàncies tòxiques i els virus, bactèries, puguin arribar, però es podria donar el cas de que aquesta barrera, degut al procés inflamatori, quedés alterada i el virus, a través de la sang i amb aquesta barrera alterada, pogués també arribar al cervell.
M'estan arribant missatges d'oients i fins i tot de companys que m'estan dient efectivament que els hi ha passat això que m'estava descrivint vostè, que va perdre el gust o l'olfacte i fins i tot em posen percentatges, no? Hi ha un oient que em diu el meu olfacte deu estar entre un 35-40%, el gust a un 20-25%, per tant que l'han començat a recuperar però no l'han recuperat i que fa, vaja, un mes o més o dos mesos que van superar la malaltia.
Doncs, d'alguna manera, anirien a la línia de lo que he comentat d'aquest estudi. Cal tenir en compte que, com tothom diem, no? Que és un virus nou, estem veient l'heterogeneïtat de les manifestacions, i les manifestacions les estem començant a veure ara. No sabem si aquesta evolució de l'olfacte d'aquí a X mesos tornarà a la seva normalitat o no. És que és veritat que en aquest temps encara no s'arriba a recuperar en tots els casos.
I no sé si han arribat a detectar alguna cosa amb la visió.
Amb la visió, en principi, el que s'ha vist són casos molt, molt excepcionals en el que, de la mateixa manera que hem parlat abans, no? Aquest mecanisme inflamatori postinfecciós afecta els nervis motors i sensitius dels braços i de les cames, també hi ha casos en què s'afecta els nervis que s'encarreguen de moure els ulls. Ja dit, són casos excepcionals, i en aquests malalts el que es queixen és de visió doble. Els casos descrits fins ara sí que, per contra, amb el que hem parlat abans de la síndrome de Guillain-Barré, sí que han tingut una bona recuperació, vale? I en qüestió de setmanes sí que han recuperat la visió normal.
I quan em parlava d'ictus, vol dir durant la fase, diguem-ne, aguda del coronavirus, és a dir, estan ingressat en una UCI que pugui desenvolupar un ictus, o m'està dient també dies després o setmanes després d'haver superat el coronavirus?
Les dades que disposem ara són les de la infecció aguda. Vale? No sabem si de manera sostinguda tindrem més casos passada la infecció. Es sap que en els casos d'infecció per coronavirus, els casos més severs, fins a un 5% poden arribar a presentar ictus. Casos més lleus és molt, molt menys freqüent. I l'ictus, almenys la hipòtesi que es postula, és per aquesta disfunció dels vasos sanguinis que parlava el doctor Gea, a causa de l'afectació i la inflamació ocasionada pel virus.
Doctor Gea, quan parlàvem de pneumologia i els efectes pneumològics que semblarien els més evidents, no? Perquè sembla que és una malaltia que ataca les vies respiratòries i que, vaja, tradicionalment se'ns ha dit, vaja, tradicionalment és una paraula equivocada, però des del principi se'ns ha dit que bàsicament és una malaltia que afecta les vies respiratòries. Ara, quan parlàvem, perquè m'ha sorprès molt, les conclusions d'alguns estudis de neurològics, vull dir, no pensava que anàvem per aquest camí, però a nivell de pneumologia entenc que també deu haver-hi efectes secundaris, de seqüeles, que incapaciten una part de la població, això és així?
Sí, de fet, a la majoria de centres de tot el país i de l'Estat també s'estan fent unitats específiques de seguiment de les seqüeles pulmonars. Tant pel número de gent que ha passat la malaltia, que és molt important, doncs els que tenen símptomes, veure exactament què és el que passa, com pel fet de que radiològicament, sobretot els que han estat a la UCI, però estem veient que també es donen gent que no ha ingressat a les UCIs, pensem que en certs moments de desbordament, doncs, alguns malalts van ser ben atesos, però fora de les unitats de cuidados intensius, semi-intensius, el que es diuen intermedis respiratoris, etc. Doncs estem veient que tenen doncs aquesta seqüela, que és l'ofec en esforç. És curiós que hi ha gent que no té ofec quan està quieta, però el moment que fan un petit esforç és quan es produeix aquest problema.
O sigui que no ho noten, no ho noten a l'hora d'anar a dormir, etc., no es però tant, es lleven no i es problema.
Els casos més greus sí, òbviament, però hi ha casos que solament ho notes quan fas un esforç. I això és una cosa que ho dona tant l'alteració vascular, que hem dit abans, com l'alteració de la cicatriu, fibrosis aquesta. És a dir, per les dues vies el símptoma seria molt semblant. El que estem fent és intentar veure en els diferents nivells de gravetat de la malaltia quin és el percentatge de persones que tenen això. Però ja dic que s'estan muntant unitats de seguiment en tots els grans hospitals de l'Estat, vaja.
Perquè, clar, una de les diferències, això se'ns va dir al cap d'un temps que havia arribat el coronavirus, no? Però una de les diferències que pot tenir respecte a la grip, o que fins i tot, no sé, vostès m'ho diran, però crec que respecte al SARS, respecte al primer, la primera, diguem-ne, la primera versió d'aquest coronavirus, la que ens va arribar fa uns quants anys, és que no ataca només una zona del cos, sinó que era pràcticament, no sé si podríem definir així, doctor Gea, però multiorgànic.
Si per una banda tens tota l'afectació aquesta que diem al pulmó, perquè és el lloc d'entrada, les vies respiratòries i el propi pulmó, i aquí és on s'han vist les seqüeles més evidents. Però tant a la fase aguda com després, perquè hi ha aquesta afectació dels vasos, i tenim vasos per tot el cos, doncs segurament en proporcions més petites, probablement, o amb gravetats proporcionals més petites, pot ser una malaltia que afecti, de fet, estan descrits, com comentava abans el meu company de neurologia, doncs el cervell, els ronyons, el fetge, els músculs, etc. Sí.
Acabo una pregunta, doctor Gea, doctor Rubio, que no sé si ja tenim prou experiència com per saber com evoluciona el virus i si podríem dir si el virus acaba desapareixent mai del cos o no, per l'experiència que tenen vostès.
Jo vaig estar l'altre dia parlant amb els d'infeccioses, no ho sap ningú. És a dir, la nostra pressuposició per la negativitat de les proves, i la PCR és una prova relativament sensible, perquè l'únic que estàs és veient si queden restes de anem a dir, el sistema del virus de reproducció, d'alguna manera, no? Els àcids nucleics. Però no sabem si podria quedar acantonat en algun lloc com passa amb altres virus. Passa amb l'herpes, altres coronavirus que estan sempre a la gola, el refredat comú, sí, per exemple. És a dir, no ho sabem.
I dos preguntes més que ens estan arribant. És que ens estan arribant molts missatges d'oients que també crec que estan sorpresos amb l'entrevista, vaja, i amb el que ens estan explicant des de, insisteixo, el cap del Servei de Pneumologia de l'Hospital del Mar i també amb el neuròleg responsable de la Unitat de Patologia Neuromuscular també del Mar. Hi ha algun oient que diu, per exemple, l'Anna, diu: la meva mare, després d'un mes d'haver superat la malaltia, encara té la mà dreta adormida i sense força. Això seria raonable que s'encaixés dins del que estàvem descrivint, doctor Rubio?
Clar, això hauríem de ser cautelosos i s'hauria de revisar. És a dir, sí que és veritat que una mà adormida, una mà amb pèrdua de força, són símptomes neurològics, ja, però cal explorar-ho i revisar-ho bé, perquè tot i que ara estem tots pensant en la relació, possibles relacions amb el Covid-19, no cal oblidar que també hi ha altres malalties neurològiques que poden ocasionar aquests problemes. I llavors, abans d'associar-ho sempre tot amb el Covid, hem de revisar altres causes més freqüents, més comunes, no? Com, per exemple, no dic que sigui aquest el cas, no? Però, per exemple, si una persona ha estat en llit durant molt temps a causa de la infecció, doncs també pot tenir risc de tenir el que se'n diu una neuropatia per atrapament. És a dir, un nervi que quedi atrapat simplement per la immobilitat. Però en qualsevol cas és algo que s'hauria de revisar, clar.
Val. I la darrera pregunta que ens pregunten: si s'ha detectat en algun cas, els consta, afectació a la tiroides de seqüela.
La veritat és que revisant els articles que han sortit i la pròpia experiència, nosaltres no en tenim constància. Va. No sé si el doctor Rubio podia...
Jo no tampoc tinc constància d'afectació tiroidea.
Perfecte. A les 11 i 3 minuts, doncs, interessantíssim també, perquè, vaja, és una de les, dels nous problemes que té aquest coronavirus, dels molts que ja generava, doncs bé, que la gent que l'ha superat no vol dir que no ho faci sense problemes posteriors. En alguns casos neurològics, pulmonars, potser també cardiovasculars. Realment, quan algú se li va acudir dir això de que el coronavirus era com una grip una miqueta més forta, déu-n'hi-do. Les 11 i 4 minuts. Li agraeixo moltíssim al doctor Joaquim Gea, cap del Servei de Pneumologia de l'Hospital del Mar, i a Miguel Ángel Rubio, neuròleg responsable de la Unitat de Patologia Neuromuscular del Mar. Moltíssimes gràcies a tots dos.
Molt bé. Moltíssimes
gràcies.
Gràcies. Adéu.